Un dilluns més torna la sintonia del SAF, el Sant Cugat a fons, a l'equip del Núvol, després d'un pont que imagino hauran aprofitat. Ens vam anar tots de pont, no tot l'equip, perquè el Sant Cugat a fons en va fer programa, però una servidora i aquí els companys del Núvol van poder aprofitar per desconnectar aquest dilluns passat. Per tant, amb energia, amb ganes, amb força, una nova edició d'aquest programa ple d'energia. I avui hem convidat per parlar d'un tema que crec que hauríem de parar molta atenció. Què tal, nois, com esteu?
Molt
Hola.
Bé. Bé, molt bé. Amb piles carregades, eh?
Sí?
Sí, tu ho has dit, amb força i tot el que cal.
Ara ja queda l'últim tram. Abans de vacances de Nadal queda no res, eh?
L'esprint final ja.
L'esprint final.
Ja s'acaba això.
Bueno, s'acaba una part.
Sí, encara queda una part.
S'acabarà una part.
Encara queda mesos.
Us sembla que fem 5 cèntims del programa d'avui i orientem una mica el personal?
Sí, doncs avui tenim en Xavi Vaquero, que parlarem de drogues i també portem algunes petites recomanacions per aquests dies que ja s'acosta Nadal.
Molt bé, doncs a punt per començar.
Bé, doncs, com ha dit la Irene, aquest dilluns tenim el nostre fenomen, és en Xavi Vaquero, de l'oficina jove del Casal Torreblanca, que està a càrrec de l'assessoria sobre drogues i família. I jo he de confessar-vos que ja vaig tenir un previ contacte amb ell a través de les enquestes d'un segon, i tot el que us ha de dir és bastant interessant. Hola, Xavi.
Hola. Gràcies per allò de fenomen.
De fet, és que tot el personal que porten per entrevistar els considerem fenòmens dins de la seva especialitat.
Home, tu ets un fenomen?
També ho ets,
I tant. Sí. Si estàs aquí és perquè ho ets.
Home, per fer la feina que fa...
S'ha de ser un fenomen.
S'ha de ser un fenomen, sí.
Doncs Xavi, quina va ser la motivació que vas tenir per crear aquesta xerrada?
Bueno, la veritat és que el tema de les drogues, totes les persones en sabem molt, però la veritat és que hi ha molts mites construïts al voltant, no? Moltes coses que donem per certes, coses que vosaltres a la vostra edat creieu que són així, no? Que em refereixo, per exemple, a com mitigar una borratxera, com ajudar amb algú que ha begut massa, no? I són mites que ja es parlaven d'ells igual quan jo tenia la vostra edat, no? O sigui que és veritat que hi ha molta més informació, que actualment, doncs, evidentment, amb internet tenim accés a molta informació, però realment la informació veraç o objectiva doncs no és veritat que l'estigueu movent, no? I el motiu de les xerrades, bàsicament, és informar amb informació que sigui objectiva, que sigui neta, que no sigui amb prejudicis, no? Sinó que pugueu tenir una informació que realment us ajudi a gestionar tot el tema del consum de drogues.
I quins aspectes tracteu en aquestes xerrades específicament i com els tracteu? Perquè no és un tema fàcil, tampoc.
Clar, depèn molt de a qui van dirigides. Si quan són xerrades per joves, tinc en compte, per exemple, si hi ha joves de 12 anys o joves de 16, no? I llavors, perquè no és igual parlar amb algú que no ha consumit mai res, i refereixo alcohol o tabac o cànnabis, que amb 11 o 12 anys doncs, el més normal és que no hagin consumit, o en canvi ja parlar amb joves ja de la vostra edat, no? Que bueno, doncs, si heu sortit de festa, doncs vosaltres no, perquè se us veu molt sans, no? Però segur que teniu algun amic que igual s'ha begut, no? Llavors aquí ja el llenguatge que s'ha de fer servir o l'enfoc de la xerrada ja és diferent. Busquem ja una altra cosa, no tant dir que no consumeixis, que seria el que intentem transmetre amb joves que no han consumit mai, i amb joves que ja han consumit és... Bueno, què saps sobre l'alcohol, saps com es pot consumir, com no s'ha de consumir, i llavors a partir d'aquí la xerrada no és tant la idea de donar la xapa, que es diu, sinó d'establir una conversa i que vosaltres també pugueu plantejar els vostres dubtes.
Per aclarir, diguem, el marc on ens movem, m'agradaria contextualitzar que el Xavi, no sé si ho hem dit, que et trobem a l'oficina jove, a Torreblanca.
Correcte.
En aquesta assessoria de drogues i família.
És assessoria sobre drogues a joves i família.
I família. He fet una contracció aquí tan bèstia.
Ens en sembla de joves.
Però perquè entenguem que la teva feina no és només fer xerrades, fas altres... tens altres ocupacions, altres accions que tenen a veure amb aquest tema.
Sí, per contextualitzar una miqueta, diguéssim que la meva presència a l'oficina jove neix d'un document marc, que seria de l'Ajuntament, que és el Pla de Drogues, Pla de Prevenció sobre Drogues per Adolescents. Llavors, aquest document marc marca diferents línies de treball, algunes ja les coneixeu perquè són, per exemple, les xerrades als instituts, que segurament ja us hauran donat, no? I que fem cada any, amb diferents cursos. Després hi ha intervencions com és la pròpia assessoria, que això és buscar un espai que s'ubica a l'oficina de jove, que és oferir un espai per les famílies i pels joves que puguin venir a assessorar-se i informar-se, no? Tant si hi ha consums com si no. És a dir, persones que vulguin saber més sobre alguna droga concreta perquè tenen interès o perquè els toca de prop amb algun amic o un familiar o ells mateixos, o també un espai per les famílies que estan preocupades perquè els fills possiblement comencen a consumir i llavors no saben com gestionar-ho, no? I llavors facilitar eines i recursos perquè puguin ells gestionar-ho a casa. I podem parlar amb els nanos. No?
Una curiositat més, arran del que ara estaves comentant. Assessoria per famílies, per joves... t'has trobat en el cas que hi vagin de la mà, la família i el jove, o sí, sempre van per separat?
Mira, generalment els joves no venen mai. Voluntàriament. Té molt sentit, però jo ho acabo d'entendre més o menys amb la idea de que si ells no tenen un problema encara, no, pues lo normal és no buscar ajuda. Llavors, generalment qui ve és la família, i dintre la família generalment acaba venint més la mare, no? Però això és una miqueta generalitzar. Llavors, la mare, els pares venen preocupats perquè els fills poden estar consumint. Generalment la preocupació té molt a veure amb el consum de cànnabis, que a ells se'ls escapa molt més que no pas el tema de l'alcohol, que estan més habituats. Llavors tenen una preocupació pel consum que pot estar fent el fill i no saben com gestionar-ho. Llavors això pot portar a dues possibilitats. Que venen només els pares, resolem una miqueta com ells poden afrontar això, veiem si realment el consum és de risc o no és de risc, només ha estat com ocasional o esporàdic. I després hi ha l'altra... model, diguéssim, de família, que si veiem que pot haver un risc, s'intenta que el jove vingui. Llavors hi ha famílies que li demanen al fill que vingui i hi ha famílies que porten el jove. Llavors, per gustos, colors, no? Però aquestes serien, diguéssim, que les possibilitats d'atenció.
I creus que la influència de les drogues en els joves ha anat a més amb el temps o es redueix?
És interessant aquesta pregunta, perquè, mireu, els joves d'ara consumeixen menys drogues que abans.
És una
dada, menys. És una dada estranya. I segurament molta gent pensarà, això és impossible. No? Consumiu menys, però quan les consumiu, en consumiu més. Enteneu aquesta diferència?
Sí, sí.
O sigui, potser sortiu menys que abans, però quan sortiu, cremeu totes les veles, no? Que es diu? I, per exemple, això seria doncs, molt clarament amb l'alcohol, no? El fenomen del botellón, no? O consum molta quantitat en poc temps, que fa més de risc, per veure més quantitat. I després hi ha el tema del cànnabis, no? Que potser doncs, a la meva època, doncs, quan jo sortia, doncs no n'hi havia tant, i ja està molt socialitzat, que si socialitzat no és que és un problema en si, però si llavors el que fa és que es consumeixi en moments que abans no es consumia, no? Com per exemple doncs, després de sortir de l'institut o abans d'anar a l'institut algunes persones, no? O sigui, moments que abans el cànnabis sempre estava en llocs de festa i ara s'ha sortit d'aquí i es consumeix com molt quotidianament, no? És fàcil doncs, veure doncs, joves o no tan joves, no? Però en una plaça consumint a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda, i això és el que ha canviat el patró si cas de consum.
I quins són els tòpics de les drogues més estesos? Perquè abans has dit que n'hi ha molts.
Mira, n'hi ha molts. Com per exemple, jo controlo, això ho diu tothom que consumeix drogues en algun moment, i llavors, és veritat que moltes persones és així, que controlen, però a altres ja se li escapa de les mans, no? Un altre tòpic en l'altra direcció seria associar droga, o sigui, la droga mata, no? Això seria un tòpic. Per què? Pues perquè hi ha moltes drogues que poden causar molts riscos, com pot ser accidents de trànsit, però no sempre és clara l'associació droga-mort, no? Això serien alguns tòpics, no? Ah, i després se m'ha acudit un altre, és per un no passa res. No? No sentim mai, aquest.
Molt típic.
I quines solucions proposeu vosaltres, per exemple, en els casos d'unes famílies? Quines directrius els hi doneu per poder solucionar aquests problemes?
Amb les famílies parles,
Bueno, tant amb famílies com amb joves.
Clar, amb joves, així és diferent la intervenció.
Sí, com dirigiu les directrius?
Jo mai... Però això són cada assessoria o cada espai, diferents municipis, té la seva forma, no? Jo personalment mai intervinc amb la família i amb els joves junts, perquè entenc que cada un té coses diferents a dir, i prefereixo veure'ls per separat, i jo parlar amb uns d'una cosa i amb els altres de l'altra, no? O sigui, entenc que un jove no parlarà obertament si han els pares davant, bueno, no sé si ho feu això, però a vegades una amaga informació, no? I llavors, per exemple, amb els pares, doncs treballem molt. Primera, baixar l'alarma, perquè moltes vegades hi ha un excés d'alarma, no? Ui, el meu fill doncs consumeix, i llavors això és el pitjor que pot passar, i bueno, igual sí que és el pitjor, però segurament no. Hi ha altres coses que puguin estar provocant altres malestars amb el jove i que no tingui a ser les drogues, no? Llavors, baixar una miqueta l'alarma i oferir eines perquè ells puguin parlar sobre les drogues amb els fills. Això és important. O sigui, que la família sigui la gent socialitzador. O sigui, que qui parli sobre les drogues amb els joves siguin primer els pares. I després ja vindran les xerrades als instituts i després ja, si cal, doncs ja intervinc jo, no? Però que hi hagi un diàleg. O sigui, que s'afavoreixi la comunicació.
I creus que aquest diàleg és potser l'eina que falta? Perquè, per exemple, a mi no m'han fet mai cap xerrada de drogues als meus pares. Creus que això és el punt potser que acaba de faltar?
Sí, és una de les coses que falta. Sí, però no només en tema de drogues. Generalment la comunicació, però no per culpa dels pares, sinó perquè falta de temps, perquè qui ha ensenyat amb els pares a parlar sobre drogues? O sigui, què li dic al meu fill sobre les drogues? Que són dolentes, que maten, que no passa res? O sigui, on està el punt mig, no? I, bueno, això genera doncs, pors amb els pares i no saben realment com afrontar-ho i generalment no ho afronten fins que passa, no? Fins que de cop m'he entrat que el meu fill ha consumit alguna cosa, o ha arribat borratxo després del cap de setmana, o se li veu que els ulls ha fumat, llavors allà es desperten totes les alarmes, no? Però afavorir espais de comunicació, i això vol dir generar moments entre setmana o cap de setmana en què es pugui parlar, però sobretot de cara als pares, si escolten el programa, és que la conversa no vol dir preguntar amb el jove què està fent constantment, no? O sigui, no és un interrogatori, sinó és afavorir que el jove pugui expressar inquietuds sobre les drogues sense el judici, no?
I com s'intenta convèncer un jove que, sabent que està en una edat difícil i amb les obligacions que té, no consumeixi drogues, perquè ell potser ho veu com una diversió quan surt de festa o per evadir-se de la rutina i la realitat que viu cada dia?
Jo generalment intento evitar dir-li als joves que no consumeixin, perquè penso molt en què passava quan em deien que no fes una cosa.
Que la vols fer més, no?
Llavors, és un missatge que és perillós. I llavors, intento no entrar per aquí.
Sí, vas amb molta cura, no?
Clar, sí, perquè, primera, que si jo et dic, si una persona que acabes de conèixer et diu que no fas una cosa, tu te la creus?
No, perquè no coneixes...
De primeres?
Sí, de primeres,
costa. Si hi ha un vincle fred, això no és gaire positiu, entrar per aquí, no? Però sí, ajudar a la persona, en aquest cas perquè sou joves, però ajudar a la persona que tens d'altre costat, a que reflexioni sobre, bueno, i si tu consumeixes... Per exemple, abans d'entrar a classe, un porro, a tu què et pot passar? O sigui, no tant dir-te que no ho facis, sinó que tu puguis elaborar el discurs. Que al final, el que és interessant és que tu puguis treure les teves pròpies conclusions, no pas dir-te jo el que has de fer, no?
Sí, tu dones les eines perquè ells pensin i reflexionin sobre el que han d'acabar fent, no? Més o menys.
Sí, com que a vegades us fa una miqueta de mans de reflexionar.
Doncs fem el procés. Fem el procés.
De reflexionar.
De reflexionar. Reflexionem en veu alta.
Va.
Abans d'entrar a classe... A primera hora del matí, no sé si amb l'estómac buit. Uf. O amb un cafè amb llet, potser, un es fuma un porro, o potser unes calades només, i se'n va a classe.
Sí, coneixeu algú, no cal dir noms, evidentment, no?
Sí.
Que ho hagi fet, això?
Sí, sí.
I què li passa, aquelles hores?
Moltes rialles.
Riu molt.
A classe, no?
Sí,
sí, bueno, això... que no està, vamos. Que físicament està, però la ment no.
Està als núvols.
Està als núvols, no? Llavors, Si està, quantes hores pot estar als núvols fumant-se un porro?
Ui, no sé.
Dos, tres.
Des del matí.
Fins a l'hora del pati?
Sí, fins al pati. Fins a les 11.
Si una miqueta de sort no se'n fumarà un altre al pati, no?
Això ja, llavors és tot el dia, no?
Llavors, imaginem, o sigui, què li passa quan una persona que em fuma porros al cap?
Aquestes
no, no ho sé.
Si m'ho has
d'explicar. Jo no ho sé.
Això ho has d'explicar, eh?
Això ho has de saber.
O sigui, jo me'n recordo de part més científica de la capa que es crea en les neurones. Mm-hmm. I per tant afecta a la memòria a curt plaç.
Segueix.
I... és com una examinació.
Afecta la memòria a curt plaç, per exemple. No? Llavors, si afecta la memòria a curt plaç, que és la memòria que necessitem, que utilitzem quan estem atents a classe, o estem mínimament atents a classe, per, diguéssim, quedar-nos amb el que ens estan explicant, si aquesta memòria està afectada, què passa amb els continguts que has d'aprendre?
Que no els captes.
No els captes.
No els captes.
Baixa el rendiment i les notes també.
Clar. Doncs estàs bueno, però dues hores...
I això pot tenir després més conseqüències, que si no està, no se'n fa càrrec potser de la feina que s'hi ha posat. Com que no és conscient de la feina que s'hi ha posat i potser la resta del dia o la setmana ni se n'entera, pel que sigui... quan arriba el moment d'entregar pues, el treball en qüestió, doncs és possible que digui jo no sabia que hi havia un treball. Sí. Vull dir que això és una conseqüència...
Ah, això seria el més immediat, que és el primer que et passa. I, clar, si per estar a classe dormint, pues no vagis a classe, en el millor dels casos, no? I si vas a classe, tot i que no agradi, perquè a vegades és pesat estar estudiant a les 8 del matí, però si saps que ho has de fer, doncs com a mínim aprofita-ho, no? I després ja venen les conseqüències que estàs parlant, no? De que
clar,
tot això desencadena, evidentment, altres conseqüències, no? O sigui, jo sempre, en broma, sempre dic que quantes persones coneixeu que vagin a la discoteca i s'emportin els llibres?
Poques.
Ho heu vist vegada, algú?
No.
Llavors, com pot ser que algú s'emporti els porros a classe?
Aquesta és bona.
És bona, sí que és bona.
Potser perquè hi ha una estoneta lliure i pots fer... Però clar...
Però perquè potser hi ha com aquesta falsa percepció de que no passa res, o potser també hi ha... Bueno, jo penso que s'obre un debat, no? O sigui, potser aquella persona no se sent que allò que està fent li estigui ajudant per alguna cosa. Bueno, jo penso que cada persona és un món, no? Però en tot cas, al moment que es barregen coses que no són mons totalment diferents, ja és un símptoma de que alguna cosa ja no va bé, no? Però m'ha fet l'exemple del porro a classe, eh? Podríem haver agafat l'exemple
del botellón cada...
el divendres al vespre.
Sí.
Per exemple, no? Però bé.
I ja no parlem si, en funció de l'edat que tenen, disposen d'un vehicle, sigui una moto, sigui un cotxe, i s'està en un ambient de festa. Vull dir que les conseqüències aquí ja poden ser...
Clar, cada situació, cada consum obre una sèrie de riscos, no? Si és molt... Si... Un dels estigmes, ho parlaves abans, dels tòpics, no? És no passa res, no? O sigui, bueno, o sigui, no té per què passar res, però amb les drogues, i no les vull satanitzar, no? Però tampoc es poden banalitzar, no? O sigui, no és veritat
clar.
Són la mort per simple fet de sortir un divendres i veure amb els amics, però un no pot com amagar la idea de que si consumeixen no té per què passar res, no? Perquè només que beguis una miqueta i agafis el cotxe, evidentment...
No, sí, té conseqüències molt greus.
Clar, pot tenir conseqüències greus, no? És, o sigui, ni són el pitjor ni són el millor, no? Llavors, entre aquí ha d'haver una reflexió de cada un que fa amb com gestiona aquests consums, no?
I aquesta reflexió que tu els hi proposes, més o menys, quan dura en una persona jove? Perquè potser, bueno, jo per exemple, ara jo ho he entès, no? Però, clar, una persona que consumeix habitualment, no? Clar, és veritat. Com li fas entrar en el cap i quan dura aquest procés? Perquè tampoc es fa d'un dia per l'altre, no?
No, i generalment hi ha un factor que és molt important amb l'assessoria amb joves, no? Que és el vincle. Sí, no és el mateix reflexionar amb algú amb qui et vincules que amb algú que acabes de conèixer. Primer, que no li expliques la veritat del cert. Quan li preguntes tu quants porros fumes? No, jo només un de quan en quan. El més normal és que sigui mentida, perquè... Ja que no ho vas explicant por ahí a tothom, això, o la majoria de gent no ho va explicant, llavors, fins que no es crea una miqueta de vincle, i això no ho dic com una crítica, perquè ho trobo que té sentit, no? Un no obre les seves experiències més personals, no? Llavors, aquí hi ha un treball que el vincle, primera, que no el faig quan jo vull, sinó que el fa l'altra persona amb mi. I segona, que requereix un temps. O sigui, trobar-te, tornar-te a trobar, no? Per exemple, amb en Joan, com que ens hem vist alguna vegada, doncs, aquesta trobada ja no és la primera vegada com amb vosaltres, no? Que és el primer dia que ens trobem, no? I a mesura que et vas trobant, doncs ja hi ha una confiança que es va establint precisament perquè hem passat dies, no? Llavors, si la persona accedeix a venir diversos dies perquè se sent còmoda, i que se senti còmoda té a veure amb no sentir-se jutjat moltes vegades, la meva invitació és que torni a venir i que tornem a conversar. I a vegades no només és parlar de porros, o de drogues en general, perquè un també es cansa de parlar només de l'adolescència o la joventut. És molt més que consumir drogues o tenir sexe, no? Crec que teniu altres interessos, no? I per tant, és més interessant parlar de la vostra etapa vital i veure quin paper juguen les drogues aquí, però dintre d'un marc de tota l'etapa en si, no? No només del consum, no? I és que a partir d'aquí possiblement sortin altres neguits que no tenen a veure amb les drogues, no? I que és més interessant d'ajudar la persona a trobar solucions.
Sí, que a partir de les drogues acabes fent com un repàs de l'adolescència i d'aquests neguits que tens. O...
Aquesta és l'estratègia.
I com potencies aquest vincle? Com el treballes? Vull dir, és qüestió de temps? O...
Mira, l'escolta, el no judici i l'empatia, generar espais de confiança. Mm. Sí, per mi és molt important no entrar en si el que estàs fent és bo o dolent. O sigui, això no sóc jo qui t'ha de dir si és bo o dolent, no? O sigui, tu has de fer aquest repàs en tu mateix, no? Perquè si jo entro i et dic, mira, això que estàs fent ho estàs fent fatal, o sigui, la possibilitat que vinculis a mi és baixeta.
D'acord. I ja per acabar, una última pregunta. Ens podries explicar més o menys què és el programa de Val la Pena? Que l'hem mencionat, crec, abans. I la temporada passada també vam parlar.
Mira, Val la Pena és un programa que ha creat es crea des de l'Ajuntament. La idea és que es substitueix la sanció administrativa per tinença de drogues o consum a la via pública.
O sigui, si un jove el pillen pel carrer la policia.
O sigui, tota aquesta parrafada, és a dir, si t'enganxen fumant o bevent fent botellón al carrer i ets menor de 18 anys, val?
Vale.
La idea és que en vez de posar-te la multa, o sigui, la sanció te la posen, però tu et pots acollir a una mesura alternativa, que seria aquest programa. Llavors tu, si t'aculls a aquesta mesura alternativa, en lloc, de moment, no pagues la multa, i vens a l'assessoria sobre drogues, i es fa un treball més de reflexió, com amb la idea del que estàvem parlant ara, i que la persona li serveixi d'algú, el que li ha passat, no? O sigui, que no sigui un càstig únicament punitiu o econòmic, sinó que la persona, d'allò que li ha passat, en faci una reflexió. I si aquesta reflexió, que inclou una intervenció amb el jove i també amb els pares, si d'aquí es treuen algunes sessions que no estan estipulades, però jo sé, dues o tres sessions amb el jove i una o dues amb els pares, o les que calguin, d'aquí es considera que la persona ha complert amb aquest compromís, doncs llavors el que fa és suspendre's la sanció.
Molt bé, nois, doncs avui hem consumit tot l'espai del núvol parlant d'aquests programes, de la feina del Xavi Vaquero, parlant de drogues, parlant de joves, parlant de famílies. O sigui que a partir d'ara jo crec que convidem a tothom a la reflexió, cadascú des del seu rol, des del seu paper, i potser, com que segurament han quedat temes pendents, podríem continuar amb el Xavi un altre dia, parlant i ampliant encara més aquests dubtes, aquestes curiositats que tenim sobre el món de les drogues. Xavi, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. I nois, avui no, ni agenda ni res, avui no ens hi hem dedicat en exclusiva a parlar d'això. Doncs marxem fins la setmana que ve.
Això, fins la setmana que ve.
Ens acomiadem amb una miqueta de música. Que vagi molt bé la setmana, sprint final i poquet, per les vacances.
Adéu.
Bon dia, gràcies. Adéu.
Adéu.